Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en amb dos punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bon dia, obrim per vacances.
La Rosalia. Caixa sé que nascut per ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels arbres. Dia per Mumbai, a següent a Marta. Sempre ben escoltada, prova de bala.
És a...
El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Sona del dòlar dintre la ment. Pocket money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pocket money, man. Sona del dòlar dintre la ment.
Díselo, Rosy.
Això sé que no és culpa ser milionària.
Segur que recordeu aquest tema, potser no us en recordeu tant de quant de temps fa que el va treure la Rosalia. Era l'any 2019, ens va agafar per sorpresa, de sobte, entre setmana, un dimecres, va sortir el seu primer EP, el senzill, que diríem avui en dia, amb dos tracks, dos cançons, el seu primer EP. Es deia Fucking Money Man, que és com el fraseig, no?, la tornada de la cantarella, vaja, d'aquesta cançó. Fucking Money Man, aquest EP estava composat per dos temes, com diem, milionària, tal qual, milionària, eh?, no milionària, milionària, i això és important. I per altra banda, Dios nos libre del dinero. Era una altra, era com la cara i la creu, parlant dels diners. I és que el món dels diners i el signe del dòlar i tota aquesta simbologia del luxe està molt present també en la música dels trappers i dels rappers. I Rosalia no seria menys. Què té d'especial aquest tema? Moltes coses. Primer, que se'ns va quedar enganxat en el cervell després que tenia un videoclip molt divertit, no?, que feia una mica paròdia de tots aquests nous rics, per dir-ho així. així. Però a més és que era com un llançament de la Rosalía quan ja començava a despuntar bastant, en català, una cançó en català, i de fet no anàvem ni no anem, ara ja més, però abans no anàvem tan sobrats, d'aquest tipus de ritmes rapejats i trapejats en català. I després recordeu que va ser just després, poc després de que fes el Conaltura amb el Se Tangana. Per tant, la cosa apuntava cap a un altre lloc i la Rosalía doncs treu aquest senzill en català. Sembla que la va composar, aquesta rumbeta, la va composar ella mateixa a l'aeroport del Prat, a tornar d'un dels molts viatges que va fer. Era una època en què, a més, a la Rosalía se tenia com al damunt una aura de que era un artista que li havien pujat molt els fums i que, de fet, era molt cara de contractar, no? Coincidia amb l'època, potser la cançó va propiciar que sortissin aquests rumors o aquesta notícia en què sembla que Madonna la va contactar perquè actués per ella en privat. Era quan la Rosalía, home, despuntava i se la començava a conèixer, però no tenia, doncs, el boom que té ara. Sembla que Rosalía havia accedit a actuar per Madonna d'una manera, d'un format molt senzill, amb una guitarra flamenca i poc més, i uns palmers, però al final i els managers es van posar pel mig, van demanar diners de manera astronòmica i Madonna va haver de renunciar. Anys després seria encara més difícil contractar Rosalía. En fi, l'obra dels diners, que plana sobre aquests artistes musicals, a vegades no són ells mateixos els que se'n beneficien, sinó tot el seu entorn, tota la producció, els managers també. Només vull veure viatges, quin moviment. I com dèiem, la vàlua d'aquesta cançó milionària, perquè la Rosalía la va decidir fer en català, molts li van retreure que deia botelles en lloc d'ampolles, o que deia compleans en lloc d'aniversari. Però bé, jo crec que, i això és una opinió personal, que m'ho va demostrar una vegada més, que la llengua és un element viu, que està per fer-la servir, per ser utilitzada, i que, de fet, no plasma res més que el seu parlar del dia a dia, el normal, el que potser ella utilitzaria, i això li dona una autenticitat i una naturalitat. Milionari, que buscant informació sobre aquesta cançó hem trobat una informació que potser tots vosaltres ja sabeu, jo no sabia, la veritat, i és que si en els anys 90 el New Music l'Express era la publicació en paper de referència pel que fa, doncs, a la música independent, avui dia si hi ha una publicació de referència, això sí, des de que hi ha, doncs, tot el sistema de publicacions digitals, en digital, és la Pitchfork. És una revista digital que treuen cròniques de discos, de treballs, de senzills, de cançons, d'artistes, bàsicament dins del món musical independent, i sembla que és molt, molt influent, fins al punt de que ha fet separar grups o ajuntar grups, crea tendència per lo bo i per lo dolent. És el que han anomenat l'efecte Pitchfork. Doncs ara ja ho sabem. Està obsessionada amb els cotxes i els rellotges, sobretot els rellotges d'aquests caríssims suïssos. Jo he après també marques de rellotges que no sabia ni que existien, i de cotxes. Aina, des de Cardedeu, bon dia.
Bon dia, recordes, què tal, com esteu?
Bé, recordes aquesta cançó? A que es queda esclavat al cervell, o del fucking moment.
Oi tant, que la recordo, sí, i tant.
Molt bé.
Va ser un tamàs, és un tamàs, i la recordo molt bé, cantant amb les amigues, sobretot al cotxe, i
clar,
tot,
sí, clar. És d'aquelles de cantar, perquè després les lletres de la Rosalía són més difícils de seguir de cantar.
Sí, sí, aquesta potser encara és bastant bàsic.
Que a vegades diem, què diuen les lletres en anglès? Anem a explicar la cançó, però té la per desxifrar les lletres de la Rosalía. En canvi, aquesta es cantava.
Sí,
Déu-n'hi-do. Es cantava fàcil. La cosa va de món i de dinerets, avui.
Avui és un tema bastant important. Sí, diners. Els diners de l'estiu, les despeses. Perquè quan arriba l'estiu, molts de nosaltres sempre tendim a pensar, doncs, en vacances, en dies més llargs, en escapades, en platja, o moments de desconnexió, no? I és una època de l'any que sovint associem al descans i a les experiències, doncs, que puguem compartir amb la família, els amics. Però és cert que moltes persones, també l'estiu els comporta una despesa extra que cada vegada potser els fa més difícil d'assumir. Els preus dels allotjaments, els transports, dels restaurants, donar simple aigua enmig d'una ciutat turística, per exemple, o un gelat, doncs han experimentat increments que són molt significatius en els últims anys, i és una realitat que fa que moltes famílies potser s'hagin de replantejar una mica les seves vacances, o buscar alternatives més econòmiques per continuar gaudint de l'estiu, doncs sense desequilibrar l'economia de casa, no? Uh-huh. I és per aquest motiu, doncs, que avui avui us plantegem aquesta reflexió, no? Fins a quin punt l'augment dels preus està canviant la nostra manera de viure a l'estiu i doncs, si continuen sent les vacances accessibles per tothom o cada vegada són més difícils.
Doncs és un tema molt, molt, molt interessant. Segur que tots en teniu una opinió i aquí entren moltes coses a comentar, moltes coses en joc. Recordeu l'expressió que hi ha de fer l'agost?
Mm? Exacte.
S'aplica encara i jo crec que encara, doncs això, hi ha especialment des del món de la restauració persones que ho viuen d'aquesta manera, en detriment, sí. No? En contraposició del client.
Sí, sí.
En fi, moltes qüestions a tenir en compte. Com planifiqueu? No sé si no planifiqueu les despeses, si aneu amb una llista, no? de despeses, anar comptant cada euro que gasteu.
Sí, és millor o pitjor, jo, a vegades, eh?
Sí, però... que també t'obsessiones.
Sí, sí. Doncs aquest és el tema del dia, així que durant el programa anirem recollint els comentaris tant Instagram com al WhatsApp o els vostres àudios i després els comentarem bé.
A les 10 tornem a connectar. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Doncs començarem el programa amb una entrevista de caire sanitari i bones notícies. Us explicarem que a Girona disposen d'un aparell d'última tecnologia que fa una diagnosi per la imatge molt més precisa, fins i tot contact. Marxarem per a Valls per conèixer com estan vivint aquests dies el Firagost. És la cita imprescindible si viatgeu a l'Alt Camp. Per altres bandes, per altres qüestions, vaja, també us explicarem, parlant, Tom, del tema del dia, això de les despeses de l'estiu, com seran aquests nous bitllets d'euro, com serà el seu disseny, i una mica us explicarem la història dels dissenys que ha tingut el bitllet d'euro al llarg de la seva curta o llarga existència. Crec que era l'any 2000, no sé si m'equivoco, que estrenàvem l'euro. Ara, en tot cas, en el reportatge hi posarem data tot plegat. Els nous bitllets d'euro, com han de ser? Dins l'apartat que venim dedicant cada setmana a l'eclipsi, cada cop més a prop, avui sabrem com s'ha detectat l'eclipsi, aquests fenòmens astronòmics, a través de l'est. I atenció, perquè l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla ens ensenyaran com podem transformar qualsevol raconet que tinguem a casa, un balcó, una petita terrassa, en un preciós jardí d'estiu. I ens falta fer-vos la recomanació lectora. Des d'on a la Torre avui ens proposen novel·les d'aquelles que tenen 1.000, 3.000, 5.000 pàgines, novel·les gruixudes que ens poden ocupar fins i tot tots els mesos de vacances, depèn de la rapidesa de lectura que tingueu. Són els continguts a grans trets de l'Obert per Vacances d'avui, que comença, com sempre, fent ronda d'actualitat. Obert per Vacances. La primera parada la fem a Girona. Saludeu a Pau Vilafanyé, el company de Girona FM. Pau, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Us donem xifres de consum. Consum d'aigua. Prop del 40% del consum d'aigua i del residu urbà anual en municipis de la Costa Brava es concentren a l'estiu. No ens sorprèn, Pau.
Sí, és un consum d'aigua que sempre és més elevat durant l'estiu, però l'accés a aquest recurs es dispara, especialment en municipis turístics com els de la Costa Brava, Platja d'Aro, Blanes, Palafrugell, Lloret o Roses són exemples de com l'increment de població en temporada d'estiu contribueix a consums entre juny i agost d'entre el 30 i el 40% de l'aigua de tot l'any. A Platja d'Aro, en concret, l'agost del 2025 va acaparar una cinquena part de tot el consum d'aigua anual i va ser 6 vegades superior al que hi va haver al febrer. Maurici Jiménez, alcalde de Castell Platja d'Aro, diu que treballen per ser autosuficients hídricament durant 9 mesos a l'any.
Una visió vinculada amb aquest moment també, en què estàvem en moments de sequera, provocarà, quan aquest conjunt d'inversions estigui acabada, en un escenari de 3 o 4 anys, que durant 9 mesos l'any siguin autosuficients. Autosuficient què significa? Que el veí que viu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró durant tot l'any, i fins i tot aquell segon resident o turista que apareix en temporada mitja-baixa, l'aigua que consumirà sortirà principalment dels nostres pous i de les nostres captacions. Quan necessitem, sense cap mena de dubte, tot el recurs que es veia per la via del consorci i, per tant, a través del subministrament dels pantans, lògicament a partir del juny.
L'estiu també impacta en la generació de residus urbans. En concret, una quarta part de la brossa generada en tots aquests municipis es concentra en tan sols 2 mesos de l'any, juliol i agost.
I hem de lamentar una agressió homòfoba amb amenaces de mort. Això passava al centre de Girona.
Sí, a un membre de l'espai LGTBI de Girona que, segons han denunciat a través de les xarxes socials, dissabte un home presumptament el va agafar pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'entitat, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat, demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos d'Esquadra ja han rebut la denúncia i investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
I la darrera notícia ens du cap a l'Escala i és que investiguen una agència de viatges d'aquest municipi de l'Escala per un possible cas d'estafa.
Tot això després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. El passat cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. D'altres, per exemple, han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure. Malgrat que l'agència tingués la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats també de la Garrotxa.
Històries d'estiu. Pau Villafañe, des de Girona FM, moltes gràcies.
A vosaltres.
Són notícies marcadament de temporada, si us hi fixeu. A veure què ens expliquen des de Cugat. Des de Cugat Ràdio, saludem el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs mira, comencem parlant del sector pesquer de la Costa Central, que alerta que tenen el futur en risc a causa de les restriccions i les retallades dels ajuts que està plantejant la Unió Europea.
Sí, les confraries de pescadors del Garraf i el Barcelonès denuncien que les normes europees estan posant en perill la viabilitat del sector. Tot i que aquest any la població de gamba vermella és especialment abundant, moltes embarcacions ja han hagut d'aturar-ne la pesca perquè han esgotat gairebé tota la quota autoritzada per Brussel·les. La preocupació, però, va més enllà de les captures i és que el sector també rebutja la proposta de la Comissió Europea de retallar un 66% al fons d'ajudes a la pesca per al període 2028-2034. Escoltem el president del grup d'acció local pesquer Costa Central, Jaume Carnicer.
Sí, el que estan anunciant és una reducció del 66% al 2028, que això és demà, i tu has fet depenent el sector d'aquests fons, i ara te'l redueixo, crec que és l'espasa final de Demòcrates, que acabarà de destruir el sector d'una forma literal.
Carnicer assegura que aquesta reducció, sumada a les limitacions de pesca i a l'augment de les exigències administratives, està accelerant l'abandonament de les embarcacions i fins i tot la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
I a Sitges, en aquest cas, la Policia Nacional ha detingut un dels delinqüents més buscats de Suècia. Està investigat per una vintena de delictes violents.
Sí, la policia ha detingut a Sitges un d'aquests delinqüents, com comentàvem, més buscats per les autoritats sueques. L'home està investigat per la seva presumpta implicació en una vintena de delictes comesos durant el 2024, entre els quals hi ha assassinats i homicidis vinculats a enfrontaments entre grups criminals. Segons la policia sueca, el detingut era expert en l'ús d'armes de guerra, foc i explosius i mantenia una estreta relació amb un conegut cap del crim organitzat del país. També se l'acusa de reclutar joves, facilitar-los armes i explosius i instruir-los perquè cometessin execucions i altres delictes.
I encara en matèria de seguretat, Badalona prepara el desplegament del sistema de videovigilància més gran de la seva història. Càmeres, moltes.
L'Ajuntament, sí, preveu instal·lar 615 càmeres de videovigilància repartides per tots els barris i polígons de la ciutat. És una licitació d'un contracte de prop de 27 milions d'euros que inclou la instal·lació dels dispositius, la creació d'una sala de control a la Guàrdia Urbana i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres, gairebé 500, es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana i la resta serviran per controlar el trànsit. Si es compleixen els terminis, el contracte s'adjudicarà abans que acabi aquest any i la instal·lació començarà durant els primers mesos del 2027.
Des de Cugat, Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, company.
Gràcies a vosaltres.
I la propera connexió l'establim amb Lleida. Emunt, Arnau Vilà, bon dia.
Bon dia, Núria.
Continua l'incendi a la zona de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Ha obligat a Protecció Civil a reactivar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. És un anar i venir de notícies, perquè ahir es van reactivar, no?, la possibilitat d'anar, sí, a la muntanya. Avui s'ha tornat a tancar. Com tenim el tema, Arnau?
Sí, perquè com deies, Núria, inicialment les limitacions d'accés es van desactivar ahir al vespre, després de les precipitacions caigudes a la zona. Tanmateix, l'evolució de l'incendi i la persistència de punts calents han fet necessari tornar a restringir l'accés per garantir la seguretat de les persones i facilitar les tasques d'extinció. La decisió s'ha pres a petició dels bombers de la Generalitat després de constatar que les pluges registrades aquest dilluns no han estat suficients per estabilitzar el perímetre del foc. Les restriccions afecten una superfície d'unes 2.460 hectàrees entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conan i les Ives i Berri i els barrancs de l'entorn. Es tracta d'una zona sense nuclis habitats, però molt freqüentada durant els mesos d'estiu per excursionistes i practicants d'activitats d'alta muntanya. També durant les primeres hores de l'emergència, Protecció Civil va activar el sistema d'avisos S-Alert i va enviar una alerta als telèfons mòbils de les persones que es trobaven a l'àrea afectada, informant-les de les restriccions i de la necessitat d'evitar desplaçaments en aquesta zona de l'Alta Ribagorça. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant sobre el terreny pendents de l'evolució del foc i de les condicions meteorològiques.
Estarem pendents també nosaltres de com es desenvolupa tot plegat. I canviem de tema. Un total de 68 infants i joves d'entre 7 i 18 anys, juntament amb 20 monitors, van ser desallotjats preventivament aquest dilluns a la tarda d'un campament d'escolta situat a Ainet de Besan, al Pallars Sobirà, a causa, en aquest cas no del foc, sinó d'una forta tempesta.
Sí, l'avís es va rebre a les 4 de la tarda quan els responsables del campament van alertar el 112 davant el risc que les intenses precipitacions poguessin inundar aquella zona. Els bombers hi van mobilitzar 6 dotacions i van coordinar amb l'Ajuntament d'Alins, que van evacuar tots els participants fins al poble. Els infants i els monitors van ser allotjats a l'edifici de l'Ajuntament i a la sala polivalent d'Alins, on romanen fins que les condicions meteorològiques els permeten tornar al campament amb seguretat. La tempesta, però, també va afectar altres punts del Pirineu i el Prepirineu lleidatà. En diversos sectors del Solsonès va caure pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i amb ratxes de vent superiors als 70 km per hora.
També temes d'estiu, si vas a mirar. Emun, Arnau Vila, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Marina Pérez, bon dia.
Bon dia.
És de Tarragona Ràdio.
Avui aporto una bona notícia.
Sí, més enllà de la cançó que ens has recomanat de la Rosalía, sí, la recomana la Marina, que ho sapigueu, que li agrada molt la Rosalía.
Ah, sí, jo sempre, aquesta cançó sempre la tinc amb ells, vull dir.
Va, que ens portes la bona notícia. En aquest cas parlem d'investigació i de la Catherine Villa. Ha rebut el Premi Nacional de Recerca per a Joves Maria Teresa Toral. Això ho otorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i tot plegat té a veure amb la recerca química, no?
Exactament, es tracta d'un reconeixement a la trajectòria i a la recerca que desenvolupa com a líder del grup a l'Institut Català d'Investigació Química. Aquest és el segon guardó d'aquest tipus que rep enguany. El jurat n'ha destacat el treball pioner que combina química, nanociència i dispositius funcionals per donar resposta a alguns dels principals reptes energètics i ambientals. La seva recerca també ha obert noves vies en el disseny de micro i nanorobots activats per la llum amb aplicacions en la purificació de l'aigua, les transformacions químiques selectives i la teràpia fotodinàmica. La investigadora s'ha mostrat emocionada.
Un gran honor, claramente, y sobre todo es sentir que todo el trabajo que hay detrás se reconoce, ¿no? Es algo bastante emocionante y el impacto que tiene es que nos da visibilidad al grupo, a la investigación que tenemos, también nos abre puertas, ¿no?, a más colaboraciones o incluso llegar a la industria. Entonces, bueno, yo muy emocionada y mi grupo de investigación también.
Confia que aquests premis contribueixin a donar més visibilitat, com deia, a la feina que duen a terme.
Deixa palesa, deixa empremta de lo important que és aquest centre d'investigació, l'Institut d'Investigació Química que tenim aquí a Tarragona. En aquest cas, amb aquesta investigadora, però vaja, fent altres treballs de recerca de molta qualitat. Fem un repàs ara, Marina, per altres notícies del territori.
Doncs sí, avui ens centrem sobretot en platges perquè el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona ha col·locat 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diferents punts del litoral de la ciutat amb un missatge que diu atenció, zona de roques, prohibit saltar, i està escrit en català, castellà, anglès i francès i s'acompanya d'un pictograma il·lustratiu. Per tant, crec que queda bastant clar que no es pot saltar des de les roques. I també parlant de platges, la Universitat Rovira i Virgili impulsa un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre l'accessibilitat de les 78 platges que hi ha a la Costa Daurada.
Ah.
Sí, sí. Mostra informació sobre la ubicació, l'enllaç web de la web oficial i els principals serveis adaptats que tenen disponibles a cada zona, a cada platja del litoral de la Costa Daurada.
Mira, per si voleu planificar fins i tot la vostra anada a la platja, no? Vingueu de lluny o de prop.
Sí, algunes tenen webcam i tot, i pots mirar si hi ha bona mar, mala mar, etc.
Ja no hi ha lloc per la sorpresa, Marina, allò de vaig i no sé si em trobaré meduses o no sé quina bandera hi haurà. Això ja no...
Home, jo crec que per la sorpresa de les meduses sempre hi ha lloc, però... Molt bé. Però per mà de mar i això ja no tant.
Ja no tant. Marina Pérez, moltes gràcies.
A tu.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Primera entrevista del dia ens porta cap a Girona i ens va parlar sobre la recerca biomèdica que s'està duent a terme a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'IDIPGI, costa de dir. Han aconseguit un aparell molt especial. Es tracta d'un aparell que es diu TC Photon Counting i és una màquina d'última generació per fer proves d'imatge mèdica. Per fer-nos una idea, com les radiografies o els tacs de tota la vida, però molt, molt més precisa i, important, amb menys radiació. Girona serà, de fet, el primer lloc de tot l'estat que en tindrà un. Per això tenim amb nosaltres el company de Girona FM, Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Acompanyat d'algú que ens pot parlar d'aquest centre d'investigació i d'aquest aparell concretament.
Així és, tenim amb nosaltres aquí a Girona FM el doctor Víctor Pineda, que és cap del grup de recerca en imatge mèdica de l'IDIPGI i també director clínic territorial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia.
A veure, per començar, expliqui'ns una mica què és exactament aquest nou aparell, aquest TC Photo Counting, i què el fa tan especial.
Bé, com han comentat, és un TAC molt especial, però perquè canvia radicalment la manera en què analitzem la informació que arriba als detectors. Els últims anys els TACs han evolucionat molt i són capaços d'obtenir milers d'imatges en poc més d'un segon, però aquest TAC, a més de poder adquirir imatges molt ràpidament, permet adquirir-les amb menys radiació, a més, amb més resolució, i permet determinar o estudiar millor la composició dels teixits. En definitiva, el que ens permet és poder diagnosticar abans, també conèixer millor com és la malaltia i d'aquesta manera impactar en la salut de la població.
Sou el primer centre públic que té aquest aparell a l'Estat. Què suposa això per l'IDIPGI, per Girona i, bueno, en conseqüència també a Catalunya?
Exacte, tal com comentes, és una oportunitat única, no?, poder disposar d'aquesta tecnologia tan innovadora a Girona i que ens permet situar-nos en el mapa de la vanguardia amb el diagnòstic, amb la recerca del diagnòstic per la imatge, i sens dubte ens permetrà atreure talent, també poder col·laborar amb altres grups de recerca, d'altres instituts de recerca, tant de Catalunya com de l'Estat o internacionals, i també pues, poder desenvolupar projectes de recerca propis o en col·laboració amb aquests altres centres.
Doctor, la màquina especialment per què es farà servir? És a dir, serà més per fer diagnòstic de pacients, per fer recerca, una mica de les dues coses?
La màquina fonamentalment la farem servir per fer recerca, tot i que està situada a el que serà el nou campus de salut. Evidentment això ens possibilita poder fer-la servir també des d'un punt de vista més clínic, assistencial, i obtenir també informació per poder fer recerca alhora, no? És una oportunitat única per poder fer recerca, el que diem recerca translacional, que consisteix en apropar el que es fa en un laboratori, a la recerca bàsica, al llit del pacient, no? Poder fer que la recerca tingui un impacte més ràpid amb la pràctica clínica habitual.
I en quin tipus de recerca es creu que aquesta màquina pot ajudar més?
En molts àmbits. Sens dubte, en un dels de les àrees on hi ha més estudis publicats d'aquesta tecnologia tan recent és en l'àmbit de la patologia cardiovascular, perquè ens permet estudiar molt bé no només la llum dels vasos de les artèries coronàries, que són les que porten la sang al miocardi, sinó que a part de veure la llum del vas, podem veure també la paret del vas, la composició de la placa ateromatosa. No tota la placa ateromatosa és igual, n'hi ha que és de més risc, de menys risc, i amb aquesta tecnologia podem caracteritzar millor els teixits i poder diferenciar millor quines són les plaques de més risc, de menys risc, també amb el camp de l'oncologia, evidentment, a poder identificar lesions més petites i també caracteritzar millor el contingut d'aquestes lesions, podem predir quina serà la resposta al tractament i anticipar-nos i d'alguna manera també personalitzar el tractament més adient per cada pacient.
Doctor Pineda, quan van anunciar que tindrien aquesta màquina tan novedosa, també van parlar del concepte de biobanc d'imatges. No sé si ens ho pot explicar una mica, també.
Correcte. Això va una mica alineat amb el que comentava anteriorment de la recerca translacional, no? El fet de poder disposar d'aquesta màquina al futur campus de salut de Girona es permetrà obtenir moltes dades de molts pacients i estructurar tota aquesta dada dintre d'un biobanc d'imatge ens podrà facilitar el desenvolupar i generar nou coneixement, no? I per això un aliat que tindrem serà la intel·ligència artificial, perquè aquesta màquina és capaç de generar molta informació, molta dada, molt biomarcador, que biomarcador ens referim a pistes que ens dona de lo que està passant amb el cos. Tot aquest biomarcador l'haurem d'analitzar i per això haurem de desenvolupar algoritmes capaços d'integrar tota aquesta informació de milers de dades, de milers d'imatges, per poder establir nous factors pronòstics i nous determinants de salut.
M'ha parlat del nou campus de salut, en aquest cas, però la màquina quan estarà operativa, quan es podrà fer servir, quins són una mica els terminis?
Arribarà abans que el campus de salut, evidentment. Tenim previst que la màquina estigui operativa a partir del proper mes d'octubre. Ara s'han iniciat les obres d'adequació d'espais perquè es necessita una sèrie de condicionants especials a tractar-se d'una màquina una mica diferent a les màquines habituals que tenim d'atac, i un cop finalitzades aquestes obres tenim pensat que acabaran al voltants del mes de setembre, a l'octubre ja la tindrem totalment operativa.
No sé, en aquest sentit, també a nivell català, si podrà tenir alguna influència amb altres centres de recerca, amb algun conveni, amb algun altre centre fins i tot mèdic. Quina importància pot tenir també aquesta màquina a nivell català?
Moltíssima. Jo crec que el fet de ser pioners a l'hora d'instal·lar-la, doncs ens facilitarà això, poder contactar i establir noves aliances o enfortir les que ja tenim amb altres centres de recerca de Catalunya per poder, bueno, facilitar i fer difusió, no, d'aquesta nova tecnologia que tenim i que puguin col·laborar amb nosaltres.
Doctor, a nivell dels professionals, clar, el ser una màquina tan novedosa, tan especialitzada, no sé si també requereix una formació per tots aquells professionals que la vagin a fer servir.
Exacte. Hi ha una formació específica pels especialistes en imatge per poder treure el màxim profit d'aquesta tecnologia, i a més hi ha una formació que haurem de fer al resta d'especialistes per saber què és capaç i què pot oferir aquesta nova tecnologia, perquè arribi a tothom.
Clar. Anava a dir, tenen prioritats a l'hora de la recerca, de ja saber quina, per exemple, serà la primera recerca en qual podran utilitzar aquesta màquina? És a dir, tenen clar ja on la dedicaran?
Sí, tenim diversos projectes que estan iniciant-se, amb els quals iniciarem aquesta recerca, bàsicament en l'àmbit de malalties cardiovasculars, també oncològiques, també respiratòries, pel fet de que amb el pulmó hi ha estructures molt petites, vasos bronquis molt petits, que amb aquesta màquina ens permetrà conèixer millor aquesta estructura i els processos patològics que allà es desenvolupen.
Parlant del campus de salut, no sé si aquest és un petit exemple del que pot suposar el nou campus de salut a nivell sanitari per la regió i la potencialitat que pot arribar a tenir, també.
Exacte, jo crec que és una punta de llança, no?, que ens indica la gran potencialitat que té aquest campus de salut, i és una esperança més, que, no?, una oportunitat més de tot el que la il·lusió que ens comporta, no?, tot aquest projecte.
S'ha parlat també molt dels terminis del campus de salut. No sé si vostè, com a professional, igual que el seu col·lectiu, pateixen una mica per, bueno, que no hi hagi endarreriments i no s'allargui gaire la cosa.
Exacte, estem una mica ansiosos, no? En general, fa anys que ens sentim a parlar, sembla que la cosa va avançant, però sempre avança més lentament del que ens agradaria, no? Sempre existeix aquesta preocupació, però bueno, l'important és tenir l'esperança i l'il·lusió de que arribarà i que serà un gran avantatge, no?, per Girona.
En l'àmbit de la imatge, doctor Pineda, m'agradaria preguntar-li com ha aconseguit l'IDG poder tenir aquesta màquina tan novedosa i, a més, l'únic centre públic de l'estat que l'hagi pogut tenir.
Pues la veritat, amb un esforç de molta gent, tant d'IDG com de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en què, bueno, hem posat l'esforç creat pensant en tot moment de que era una oportunitat única i que té un potencial enorme per nosaltres. I ja et dic, la implicació, pues això, de tota la gent d'IDG i de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, que van creure que això és una eina que canviarà la imatge mèdica en el futur i que ens situa a nosaltres com a pioners.
Ha parlat dels resultats, es compartiran els resultats de les recerques, entenc que també d'alguns diagnòstics que puguin ser interessants de cares a la investigació mèdica?
Exacte, aquesta és una de les finalitats sempre de la recerca, no? A crear coneixement i compartir-ho, fer difusió, no? A part de que la idea de crear el biobanc d'imatge que hem comentat anteriorment és fonamental a l'hora de poder compartir no només coneixement, sinó compartir dades que permetran avançar amb aquest coneixement.
Doctor, abans m'ha parlat fins i tot de la intel·ligència artificial. No sé si ens hem d'acostumar a que aquesta també sigui present en l'àmbit mèdic. M'ha parlat en aquest cas de totes les imatges i els resultats que tindran aquest ús també en intel·ligència artificial. Ens hem d'acostumar ja a que sigui present també en el dia a dia dels metges?
Exacte, ja hi és. De fet, el que passa és que en l'àmbit mèdic és una mica més complicat que en altres àmbits, per qüestions de seguretat, per qüestions de legislatives, etc, etc. És més lent, és complicat i tenim grans esperances, tot i que també va arribar més lent del que ens pensàvem, no? La intel·ligència artificial, sens dubte, ens canviarà la manera de fer medicina, no només en l'àmbit de la imatge mèdica, sinó en general, i així està sent. El que passa és que està sent més lent del que ens pensaven, o més lent de com s'està instaurant o està canviant la manera de treballar en altres àmbits.
Ens en podem fiar, no? Però que a vegades ara sentim molt a parlar dels mals usos de la intel·ligència artificial, en aquest cas no seria així, no?
Ens podem fiar sempre i quan estigui avaluada i amb una governança correcta de l'ús tant de les dades com dels algoritmes. Hi ha algoritmes que funcionen molt bé en un context determinat que després a la vida real funcionen no tan bé perquè hi ha una variabilitat important i això és clau. Si volem incorporar algoritmes s'han d'avaluar i que funcionin bé amb el context clínic on els volem fer servir.
No sé, Núria, si tens alguna pregunta pel doctor Pineda.
Sí, no sé si preguntar-li si això eliminarà l'ús d'altres màquines, parlant de diagnosi per la imatge, si aquesta màquina doncs, ja ve a suplir la parcialitat potser d'informació que donen altres serveis com el TAC o les resonàncies magnètiques, o simplement treballen de manera diferent.
És cert, treballen de manera diferent i complementària al resto de màquines. Sí que pot ser que en un futur la pràctica totalitat d'equips de tomografia computeritzada siguin photon counting, però el fet de que aquesta tecnologia TC photon counting s'implementi no vol dir que hagi de disminuir l'activitat o eliminar l'activitat d'altres tècniques d'imatge que aporten altra informació també molt important, com ha comentat la ressonància magnètica o l'ecografia o la mateixa radiologia convencional,
sí,
que en un context determinat aporta molta informació perquè és ràpida, senzilla, barata, disponible, i hem d'intentar utilitzar cada tècnica amb la indicació precisa per cada pacient i cada patologia.
Els portarà a treballar de manera diferent? En tot cas, canviaran les dinàmiques de treball entre el personal o no?
El nivell de flux de pacient no gaire, sí que ens canvia la manera d'establir els protocols i d'analitzar i interpretar aquestes imatges que ens donarà aquesta nova tecnologia.
Doncs mira, Pau, a partir d'ara potser direm, no?, que ens anem a fer no un TAC o una resonància, sinó un fotó, no?
Sí, serà una mica més llarg, més complicat de dir, però bueno, en tot cas la tecnologia ja veus que serà molt més precisa.
Molt bé, molt interessant.
Doncs moltes gràcies al doctor Víctor Pineda, en aquest cas, per les seves explicacions, per explicar-nos exactament què suposa aquest TC Photocounting per l'IDG, per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i li agraïm la seva predisposició per ser avui a l'Obert per Vacances. Gràcies, doctor.
Molt bé, moltes gràcies, ha estat un plaer.
I moltes gràcies també al company de Girona FM, Pau Villafanya, per aquesta entrevista tan il·lustrativa i, a més, tan positiva, no? Que és que va avançant el sistema sanitari. Gràcies, Pau, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
El que toca ara és llegir, sempre, a qualsevol hora, que dius, només són les 10 menys 20, és igual, agafeu qualsevol llibre. Home, avui agafeu una onda cruixut, de fet és el que ens recomanen des d'Ona la Torre a la seu podcast, al seu lliurament de capítols sobre el territori lectura. Lectures recomanades d'estiu. Avui el tema és aquells llibres enormes que potser durant l'any no tenim temps de llegir, però que ara a l'estiu, doncs com que no et ve d'un dia, és igual si té 5.000 pàgines.
Territori Lectura. Territori Lectura.
Això és
Territori Lectura.
Mònica Socies.
L'estiu, a vegades, significa temps. I per a moltes persones és el moment ideal per llegir llibres de moltes pàgines. Si és així, aquesta és la teva secció. I si no, pots guardar-te les recomanacions per més endavant.
Territori Lectura.
La primera proposta està plena de misteri i actualitat, de ciència i religió. Amadeu Alemany torna amb una novel·la de ficció que us atraparà des del minut zero, Xoxana, publicada en català per l'editorial Base i en castellà per Luciérnaga. Inspirada en una experiència personal viscuda durant un viatge a Israel, l'autor travessa els murs d'un arxiu inèdit de pergamins de més de 2.000 anys d'antiguitat, amb una singularitat. Contenen una sèrie de dibuixos i símbols. D'aquesta realitat neix una història on l'arqueologia bíblica n'és protagonista.
Vam creuar, jo darrere seu en tot moment, alguns passadissos. Vam baixar diversos trams d'escales i travessar habitacions o despatxos. Vaig tenir la sensació que érem molt per sota de terra i, de cop, va aparèixer davant nostre una porta blindada que ell va obrir mitjançant un codi digital en un teclat encastat a la paret. En aquell nou espai hi havia un immens dipòsit format per innumerables fileres d'arxivadors d'última generació, amb tancaments mecànics i gestió de la temperatura per a cadascun d'ells. Em va portar fins a un carreró de prestatges, on dos cartells deixaven clar què hi custodiaven: Old Tasman i New Tasman, un indicant a la dreta i l'altre a l'esquerra. Tan sols va necessitar un senzill i deferent gest per autoritzar-me a fer una ullada. Hi havia volums de pell de tota mena, pergamins i papers. Em va assenyalar un gruixut cartolari de cuir que reposava sol en un racó, d'aparença tan anònima com ancestral i misteriosa. I el va obrir. En aquell mateix instant vaig comprendre que ja podia començar a escriure aquesta història.
Amadeu Alemany sempre va més enllà de la superfície i aquesta vegada s'ha superat. La segona proposta ens ubica a casa, concretament a Seròs, a la comarca del Segrià. Sota la pell, un arbre d'en Pere Pena, publicada per Eclecta, uneix la Guerra Civil, la mort d'un besoncle i la desaparició de la mestra d'escola de Seròs per crear un univers íntim i personal ple de sensibilitat, amb la memòria com a protagonista.
Costa tant reconstruir la memòria personal i col·lectiva que ens han furtat, que cada petit detall, cada anècdota, cada descobriment que fem, per minúscul que sigui, una simple data, una carta, un nom, es converteixen en una clau mestra que obre un cofre, i dins d'aquest, un altre, i dins un altre, fins a recompondre la cartografia sentimental d'una illa del tresor que no existeix. El meu petit cofre té la forma rectangular d'una vella capsa metàl·lica de galetes estampada amb roses grogues i vermelles. Vaig trobar-la al fons de l'armari de la casa dels pares, on la mare guarda els àlbums de família que ella mateixa ha anat col·leccionant des que es va casar amb el pare.
Una òpera prima amb el segell d'aquest gran poeta, que amb el personatge de la Candelària, tremenda dona, avançada a la seva època, entrellaça una nissaga femenina en constant equilibri entre la llibertat i la fragilitat. La passió del desig, l'exili i la política hi són també presents en aquesta història que reconstrueix els silencis familiars i els records fragmentats, creant un mosaic de vides plenes d'emocions i alguna que altra sorpresa. La quotidianitat se'ns enganxarà a la pell i a l'ànima. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
Segurament del que passa a Valls aquests dies també se'n pot fer més d'un llibre. I és que entre avui i demà Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català. Arriba la 70a edició, 70, del Firagost, amb parades de fruita, verdura i productes de la terra fets a casa nostra. Un Firagost que té canvis tant en el seu recorregut, per si sou habituals al Firagost trobareu canvis en el recorregut i en els actes, però que manté la seva essència. No hi faltarà la Diada Castellera de la Firagost i tampoc el concurs d'arrossegament de sacs d'avellanes, que és un clàssic. Ens en parla de tot plegat dels detalls Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
La ciutat de Valls viu un dels seus esdeveniments esperats durant l'any i, per què no dir-ho, d'un dels actes de l'estiu, respectant sempre la festa major de Sant Joan. I és que el primer dimecres d'agost la ciutat de Valls es converteix en l'epicentre de la Fira del Camp Català, amb la Firagost, que enguany viu una de les seves edicions més especials amb la seva 70a edició. Fires, exposicions, tas de vi, de gastronomia i, en definitiva, d'experiències dels productes de la terra i fets de casa nostra, no només de Valls tampoc, sinó també de l'Alt Camp i també dins del territori català. Per conèixer tots els detalls d'aquest aquesta 70a edició de la Firagost, tenim amb nosaltres el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls. Josep Maria, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
I ara, al contrari, és un plaer. Parlar de la Firagost és un plaer sempre importantíssim.
Escolta, Josep Maria, per que ho conegui, què és la Firagost, com la podem definir? Com podem desgranar què és la Firagost a Valls?
Mira, això va començar fa 75 anys, és la 70a edició, i era un concurs d'exposició de productes de la terra, de productes del camp. Però ha anat esdevenint amb el que nosaltres en diem avui dia és la festa major del camp català. Per dir-ho, Valls és una ciutat amb arrels pageses i la Firagost era una, anem a dir, una mostra de tots els productes que es traien a l'època més gran de consum, que és quan ve l'estiu, que apareixen les fruites de colors, que apareix pràcticament tota l'explosió del camp. I això ho exposem a la ciutat de Valls des de fa 70 anys, però Valls està lligat amb el que és el concepte de la terra, el concepte de la calçotada, i aquesta és un dels ingredients més importants, per dir-ho d'una manera, és una explosió de colors que ve al mig de la Firagost. Què hem fet aquest any? Amb el 70è aniversari li hem donat la volta a la fira, estem intentant donar-li la volta a la fira perquè la fira no es converteixi en una fira tradicional de mostres que es feia antigament, sinó que sigui un lloc de trobada on la gent pugui venir això, a tastar, a comprar, a veure productes elaborats sobretot al Camp de Tarragona, però també de tota Catalunya, productes frescos, productes naturals, el que ara es diu molt quilòmetre zero, producte de proximitat. Doncs és tot això, però juntament amb una quantitat d'activitats, amb un mercat de vins, amb una fira d'art, amb unes jornades tècniques per la pagesia, amb els porronaires d'honor que també fem el tast de vins amb porró, I a més al final a Valls ho acabem la mar de bé, perquè el dimecres, la Firagosa és dimarts dia 4 i dimecres dia 5. Sempre és el primer dimecres d'agost i el dia anterior, perquè el dimecres és, des del 1210, el mercat de Valls. Per tant, el mercat de Valls és el dimecres i el dia anterior, però el dimecres a la tarda, que és l'últim dia de la Fira Gos, a partir de les 8 de la tarda a la plaça del Blat, hi ha una de les jornades castelleres més importants de l'any a Valls, amb la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Per tant, anem a dir, comencem el dimarts, dia 4, per dir d'una manera, passejant pels carrers de Valls. És un quilòmetre i mig, pel que es faci algú la idea, des del campanar més alt de Catalunya, que és el campanar de Valls, fins a l'estació de tren, hi ha un quilòmetre i mig de fira, on se van succeint tot un seguit primer d'estants eminentment agrícoles i pagesos, per dir d'una manera, per dir amb essència, per dir-ho així, que és la Fira Gos. El pati, que és la part central, hi ha estants ja de degustació diversa, vins, caves, productes de la terra, artesania. Continuem avui endavant cap a un espai que en diem la plaça dels Cordils, que serà un dels epicentres forts de la fira aquest any, on hi haurà temes infantils i tota la història, però entremig hi ha tots aquests típics estants que la gent pot comprar, des de coques a xoriços, a formatges, també a altres productes de la terra. Entremig hi ha el mercat de vins, que és un mercat únic a Catalunya, perquè has de comprar 3 ampolles de vi, si no paga entrada. Si compres 3 ampolles de vi no cal que paguis entrada. És un mercat, anem a dir, a la francesa, aquí a Catalunya em sembla que no se'n fa cap més, i aquest el tenim, que és un tema important. El pati, a les 7, quarts de 8 del vespre, farem lliurament del porronaire d'honor al Xavier Grasset i el periodista Miquel Bonet, que és el que fa d'ambaixador del porró. Hi ha dos restaurants porronaires d'honor, la Fonda dels Àngels de Montblanc i l'Esportell del Bou de Picamoixons, i la continuació de la fira se'n va cap al passeig de l'estació, per dir d'una manera, on hi ha el que podríem dir estants diversos, no? Hi ha una mica d'automoció, producte, o sigui, maquinària agrícola, bé, el que podríem dir la part més de fira de mostres, per acabar-se, no? És una fira absolutament pagesa, arrelada a l'estiu, que té el problema de l'hora del calor, que fa més calor, però per altra banda s'allarga molt a la nit. És a dir, abans la Fira Gos era una fira que anaves a sopar i després de sopar continuaves sent fira. Jo crec que fins a les 12 de la nit la ciutat estarà plena de gent, tots els restaurants plens. Blanch té una oferta de restauració important que reforcem a la Fira Gos, amb food trucks, amb altres espais, perquè si no l'afluència de gent que ve és tan gran que no donaríem l'abast a poder atendre tothom. És una fira per passar-s'ho bé, és una fira d'estiu a la fresca, per anar amb la colla, anar tastant cosetes, anar comprant cosetes, que aquesta és l'origen de la fira, i anar de descobrint. Esperem que aquest any aquest canvi que fem es tradueixi en positiu, amb una idea que tenim, que és tot comença a la terra. Ens volem arrelar, volem ser essència pagesa per ensenyar a tota Catalunya i a tothom qui ens visiti, per dir-ho d'una manera, aquest important llegat, per dir-ho d'una manera patrimonial, que tenim, que és l'agro-l'artura de la nostra terra.
Sobretot parlem d'aquests canvis. S'ha fet aquest canvi també de recorregut per tal d'ordenar, no, una mica tota aquella gent que vulgui visitar la Fira Gos. I sobretot ara comentaves el tot comença a la terra, que això potser pot semblar una expressió, no?, que ho vist des de fora doncs no ho entens, però aquí a Valls és molt important aquesta expressió que ha escollit la directora creativa, que també ha sigut una de les novetats d'enguany.
Sí, jo diria que l'eslògan tot comença a la terra, aquí a Valls ja no és un eslògan, perquè aquí ja comencem, ja t'ho he comentat abans amb la calçotada, al gener ja comencem fent calçots, per dir d'una manera, bueno, al novembre comencem arrenclant els calçots, que enguany tenim una altra vegada el calçofest, que marcarà l'inici de la temporada, i fins al mes de maig-abril, per dir d'una manera, estem treballant la terra, els calçots de la terra, i posant-los a les taules. És un volum importantíssim i un prestigi que ens dona la ciutat important. A partir d'aquell moment, de que quan la terra ja no dona calçots, comencen a donar tots els fruits, diguéssim, de l'hort, els fruits de colors, els fruits que comença la primavera i l'estiu, que són els que omplen la Fira Gos, per dir d'una manera. Després de la Fira Gos vindria el temps de la verema, el temps de la garrofa, el temps de la fruita seca, per tornar a enllaçar directament amb la calçotada. Per tant, és que tot comença a la terra en aquest sentit, però Valls té molt més sentit que mai.
I sobretot també, ho comentava també el regidor, no? És una època de l'any on Valls es converteix a l'epicentre també, no? En l'època de l'efervescència turística, al final a Costa Daurada, i que hi hagi l'oportunitat també que la ciutat pugui ser l'epicentre turístic, més de platja, però també de recordar-nos que la fira agrícola, o que també els nostres orígens, també és molt important.
Exactament. Nosaltres estem ubicats en plena Costa Daurada, al mig del Camp de Tarragona, i tenim la sort de poder gaudir d'una part d'aquest turisme tan important que ve, que va a Salou, que va a Torredembarra, que va a Cambrils, que va a tota la costa tarragonina, per entendre'ns, no? Cada vegada fem més promoció per dir-los que hi ha castells que poden veure una gran actuació castellera al vespre, que és quan no fa tanta calor, que a més les colles veient que es fan uns castells extraordinaris i la Fira Gossa s'ha convertit en una diada important castellera, però a la vegada que poden fer allò que els agrada més, que és estar, aixecar el porró de vi, que els hi fa molta gràcia, provar els productes, diguéssim, de fruites i els productes, la mel, tots els productes, diguéssim, de la terra, i poden comprar. Clar, això, el tast és el que comença primer per després agradar els productes. O sigui, primer els tastes, quan t'agraden els productes els vols comprar i després mires de repetir l'experiència. I el que volem és que la Fira Gossa sigui això, una experiència de sabors, una experiència de colors, però sobretot que la gent s'ho passin bé. Per tant, hi ha moltes activitats paral·leles dins de la Fira Gossa, la cursa de les saques d'avellanes, el concurs d'arrossegament, que és importantíssim, el concurs d'arrossegament que fa la Societat de Sant Antoni, exposicions a l'entorn de la Societat de Sant Antoni, exposicions artístiques, és a dir, és una important concentració d'actes culturals a l'entorn de la pagesia en dos dies, que a més és dimarts i dimecres, o sigui, no molesta ni el cap de setmana, són dies del mes d'agost.
I és el que dèiem, no, Josep Maria, aquest canvi, sobretot per tastar els productes, que això és molt important, no?, també pels comerços, que puguis tastar i gaudir d'aquesta experiència que són les frutes de la terra, perquè després els compradors, els possibles compradors, els comprin també i s'acabin emportant aquests productes tradicionals.
Hem de lluitar contra el comerç electrònic, contra la intel·ligència artificial, contra les coses, anem a dir, que són massa fàcils. És a dir, tastar en directe. O sigui, tu, si et donen un got d'una crema de verdures, tastes el got de la crema de verdures. Si
home, tastar en directe. M'agrada molt aquest concepte que ens proposen des del Firagost a Valls, si té imprescindible a l'Alt Camp, però atenció perquè només dura aquest parell de dies, amb moltíssimes activitats, molt concentrades, però molt curtet. És una entrevista que ens ha portat el company Eric Rossiquer des de Ràdio Ciutat de Valls. Ho hem de deixar aquí perquè en 3 minutets i poc ja seran les 10 del matí. Canviarem d'hora, tanquem el primer tram de l'Obert per Vacances, però tornem amb moltes més qüestions.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Venus. Venus és el segon planeta més proper al Sol i el més proper a la Terra, també. Gira a uns 110 milions de quilòmetres al Sol i tarda 225 dies en fer una òrbita al seu voltant. Quan s'observa amb telescopi, es veu com una petita lluna, té fases igual que la nostra lluna. A vegades es veu tota rodona i petita, i a vegades es veu més gran i en forma de quart creixent o quart minvant. Abans que es conegués amb detall, es pensava que Venus podria ser un planeta bessó de la Terra, ja que els dos tenen més o menys la mateixa mida, la mateixa massa, i per tant semblava que no podia ser massa diferent del nostre planeta, de la Terra. Ara bé, quan ens hi vam acostar, ja vam veure que Venus estava recobert de núvols. Des de l'espai mai es veu la seva superfície, només es veuen núvols. La primera nau que va entrar en aquesta atmosfera amb la intenció d'aterrar a la seva superfície va començar a baixar, però no va arribar al Terra, ja que va explotar abans d'arribar-hi. La pressió atmosfèrica era tan forta que l'estructura de la nau no ho va suportar i va implosionar, va quedar totalment esclafada. A partir d'aleshores, les naus que s'han enviat s'han hagut de reforçar molt, igual que els submarins quan baixen a gran profunditat en el mar. Ara ja sabem que Venus té una enorme atmosfera i a la seva superfície la pressió atmosfèrica és de 90 vegades la pressió d'aquí a la Terra. La mateixa pressió que hi ha a 1.000 metres sota el nivell del mar. És moltíssim. A més, aquests núvols són de diòxid de carboni i això ha provocat un efecte hivernacle terrible que ha fet que la temperatura a tota la superfície del planeta sigui d'uns 475 graus centígrads. Fa més calor a Venus que a Mercuri. I una altra cosa, també plou, però no plou aigua, sinó que plou àcid sulfúric. Per tant, en lloc de ser més aviat un planeta bessó de la Terra, Venus s'assembla més a l'infern descrit a la Bíblia, amb una gran pressió, una gran temperatura i pluja d'àcid sulfúric. Si havíeu pensat anar a Venus, deixeu-ho córrer. Els humans tardarem molts anys en poder anar-hi i poder establir-nos allà.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.